Receptes per al benestar. Mai no podràs fugir de tu mateix. Així doncs, per què no intentes conèixer els millors consells per millorar la teva vida i la dels teus amb la psicòloga Rosa Barceló? Receptes per al benestar. Aquest dilluns a les 12:20 a l'hora Mora d'Ebre.
Les 12:17 i obrim el penúltim programa de la temporada de les receptes per al benestar amb la nostra psicòloga, la Rosa Barceló. Molt bon dia, Rosa.
Hola, bon dia.
Què tal? Com encarem aquest nou dilluns?
Pues bé.
Bé, amb bon temps, no? Amb calor ja.
Amb bona cara.
Això és molt positiu. Sí. Bé, ja saben els nostres oients que aquesta temporada ens estem dedicant a conèixer autors i impulsors de diferents teories en l'àmbit de la psicologia, i avui ens quedem també en aquest àmbit de l'assertivitat.
Sí, anomenarem tres pioners, tres primers investigadors d'una tècnica, d'unes tècniques que es diu l'assertivitat, ara en parlarem. Perquè és important, ara ho veurem per què. Llavors, simplement el meu petit homenatge a tres fundadors, pioners, que són l'Andrew Salter, que era un psicòleg, que estan els tres morts ja, eh? Un va néixer al Salter, que podríem dir que és el primer que em va parlar, el 1914, va morir el 1996, era un psicòleg americà. I després dos pioners importants, que són el Joseph Wolpe, que era un psiquiatre sud-africà, després se va nacionalitzar, que també es va morir el 1997, i el Richard Lazarus, que és un psicòleg que es va morir el 2002. Són les tres persones que podríem dir que són els que van començar a estudiar el tema de l'assertivitat i que ha donat lloc a tota la investigació que avui en dia es coneix i que em sembla important. Abans de parlar-ne, explicarem un conte.
Ai, m'encanta això,
petit conte,
Rosa, sí.
Que diu que és verídic, eh? Conta un periodista que es deia Sidney Harris, que és d'aquella època també, ja és mort, que en una ocasió acompanyava a comprar el diari amb un amic seu, no? I aquest saludava amb molta cortesia a l'amo del quiosc, no? Però l'amo del quiosc li responia amb brusquedat, amb desconsideració, i l'amic de Harris, l'amic del el que anava a buscar el diari, mentre recollia el diari que l'altre li havia tirat cap a ell de males maneres, li va somriure i li va desitjar un bon cap de setmana, no? Quan els dos marxaven, el columnista li va preguntar: "Et tracta sempre amb tanta descortesia?" L'altre li contesta, diu: "Sí", diu, "per desgràcia, sí". Diu: "I tu sempre et mostres igual d'amable?" Diu: "Sí, així és". Diu: "I per què ets tan amable quan ell és tan antipàtic amb tu?" I li va respondre: "Perquè no vull que sigui ell qui decideixi com he d'actuar jo". No vull que sigui ell qui decideixi com he d'actuar jo, no? Assertivitat ve del llatí assertum, que vol dir afirmar-se.
Molt bé.
Podríem definir-la com la capacitat de defensar i comunicar els nostres drets, les nostres opinions, els nostres sentiments, de manera respectuosa, apropant-nos als nostres objectius individuals. Dit d'una altra manera, defensar els meus interessos respectant els dels altres. I inclou moltes habilitats, entre elles gestionar conflictes, afrontar l'empipament o l'enfadament de les altres persones, afrontar les crítiques, saber dir que no sense sentir-nos culpables. Això era un nom d'un llibre clàssic en assertivitat: "Quan digo no me siento culpable", expressar emocions íntimes, si així ho vull fer, i demanar o donar ajuda, entre altres, no? De vegades no som assertius, no ens afirmem, i el que actuem és de dues maneres contraposades. Una és la passivitat, és a dir, no defenso els meus interessos per adaptar-me als altres, per agradar, perquè no em jutgin, perquè quedi bé. I a vegades ho faig des de al revés, des de l'agressivitat, és a dir, aconsegueixo els meus objectius però vaig deixant morts pel camí, perquè ens entenguem, trenco les relacions, no? Jo me n'he donat en tots aquests anys, i de fet aquestes tècniques funcionen bé quan les ensenyes amb persones que pateixen quadres ansiosos o depressius. Me n'he donat que quan les persones actuem des de la passivitat, quan no defensem els nostres interessos per por, per vergonya, per voler agradar, perquè no em jutgen, pel que diran, aquestes persones acaben moltes vegades en quadres ansiosos i depressius. És important.
Perquè reprimixes, no?
Claro, claro, cuides a tothom menys a tu, fas tot el que els altres volen menys el que tu vols, i llavors arriba un moment que t'aixeques i dius: "No sé ni el que vull, ni tinc ganes de fer res, ni sé què haig de fer", no? I moltes vegades passa per aquí, perquè no hem sapigut o per les raons que siguin, no han pogut defensar els meus interessos respectant els dels altres. L'agressiu té un altre problema, que és que censura la seva, però arriba un moment que es queda sol i no entén res, no?
Perquè ja no el vol ningú.
Bueno, si estan amb mi per por, no em sento estimada, no em sento afectiva, estan per por. I si no soc, si sóc el teu jefe, pues igual estaràs per por, perquè no tinc una altra feina. Però si som dos amigues, me diràs, mira, aquí et quedes, noia, que jo...
Ja me'n busco una altra.
Sí, per amigues
així. Amb qui riure.
Per tant, l'assertivitat, com hem dit, és important perquè és respectar els meus interessos respectant els dels altres. Al principi, se pensava que era un tret de personalitat, ne teníem o no en teníem. Però la bona notícia és que ne podem aprendre. Podem aprendre
això ens agrada,
a ser assertius. I com que no ho podem treballar tot, però si podem fer alguna cosa, treballarem tres conceptes, tres habilitats. Parlem una miqueta de com gestionar els conflictes, una miqueta de com afrontar quan els altres estan empipats o enfadats, l'enfado dels altres, i una miqueta com dir que no sense sentir-nos culpables.
Doncs som-hi.
Una miqueta d'estos tres conceptes.
Anem a treballar-ho, a veure com ho podem treballar, Rosa.
Recomano un llibret que està fet en dibuixets, és molt, molt pràctic, hi ha molts llibres sobre assertivitat, moltíssims, però este és, està fet en vinyetes i en dibuixets, no? I ens identifiquem, molt fàcil de llegir, fins qui no llegeix llibres i menys d'estos ne pot llegir, que és de Raquel Ballesteros i se titula Camarero, este café está frío, de l'editorial Quadrilátero de los Libros.
Ho apuntem.
Lo recomano, Llavors, comencem amb lo del conflicte. Un conflicte es dona perquè tenim idees diferents, contraposades, som persones diferents, amb històries diferents, amb maneres de pensar diferents, i en un moment determinat pues, mos trobem. I a partir d'aquí no hi ha una única manera de pensar. Hi ha moltes maneres de pensar, no?
Afortunadament.
Sí. Per tant, el conflicte no és res negatiu, no és res que hàgim d'evitar. És algo que simplement cal afrontar i solucionar. Penseu que si no els abordem, si els tapem, els evitem, els neguem, no els afrontem, què passa a la llarga?
Que es fa
més gran. Més gran, eh? I a més perdem oportunitats d'aprenentatge. Ens hem de veure com una oportunitat d'aprenentatge, no com una amenaça, no? I molt, molt important, amb les famílies, els nens, no són els conflictes entre els pares els que genera problemes amb els nens, sinó que és que no sabem afrontar-los, no sabem solucionar-los. Els conflictes solucionats, com ara veurem, no produeixen angoixa en els fills. Entenen que és normal que tinguem conflictes perquè som persones diferents, però sobretot el que veuen és que som capaços de resoldre'ls de maneres adequades. Així no genera problemes amb els fills, però genera problemes quan els tapem, o els neguem, o actuem de manera agressiva i no ho resolem bé, molt important. Llavors hi ha quatre postures, no?, que fem davant dels conflictes. La competitivitat, jo guanyo, tu perds.
Molt comú, aquest.
Sí. La evasivitat, jo perdo i tu perds perquè fem veure que no passa res i algun dia mos peta, mos peta en gros. Sumisament, al revés, jo perdo perquè tu guanyes, aquest és el que es deprimeix, a la llarga. I la cooperativitat, jo guanyo, tu guanyes. Però perquè tots dos guanyem, tots dos hem de perdre alguna cosa. Aquí és el tema. Tots hem de cedir alguna cosa perquè tots dos guanyem. Si jo no vull cedir res, estic en jo guanyo i tu perds, però a la llarga perdem tots.
Sí, sí.
Hi ha idees equivocades. Pensem que el conflicte és negatiu. Penseu que conflicte implica agressivitat. No. Conflicte és diferents opinions. Anem a buscar un acord, que els altres, que si els entenem els altres vol dir que claudiquem o que canviem d'opinió, que ens resignem. Jo puc entendre't, però jo vull fer una altra cosa, i que un conflicte, en un conflicte sempre hi ha un que té raó i l'altre va equivocat. No és pas veritat.
Malament.
Això, no és pas veritat. La idea és trobar solucions. Jo guanyo, tu guanyes, és actuar des de la cooperativitat, centrar-nos en el problema, formular-lo descriptivament, clarament, i mirar de buscar una alternativa que sigui adequada. Ara imagina't que els divendres a la nit jo vull sortir al cinema i la meva parella està cansada i es vol quedar a casa. Anem a buscar. Si jo em quedo, si mos quedem a casa, és jo guanyo, ell perd. No, la que vull marxar sóc jo. Si sortim, ho he dit al revés, si sortim jo guanyo i ell perd. Si me quedo a casa, ell guanya i jo perdo. Com ho podem buscar una solució cooperativa, tots dos guanyem. Pues a vegades tan fàcil com deixar anar la imaginació i buscar una solució és mos quedem a casa però lloguem una pel·lícula que ens agrada.
Molt bé, sí.
La solució de consens, no? És a dir, veiem el que tu vols, una pel·lícula que t'agradi, però en veiem a casa en comptes de sortir perquè jo estic cansats, no? Una mica de creativitat, una mica d'originalitat. Què cedim? Jo cedeixo que no surto, tu cedeixes que veus la pel·lícula que a mi m'agrada, però te quedes a casa i jo veig pel·lícula, no? A vegades és tan fàcil com arribar amb això, i si hi ha bona voluntat s'hi pot,
si pot arriba,
fer, no?
Si arriba.
Per tant, la idea és que el conflicte no és negatiu, que no l'hem d'evitar, que l'hem d'afrontar i l'hem de resoldre des d'una manera adequada, cooperant, tots dos guanyem, però tots dos ens costa algo, perquè si no a la llarga se fa més gros i ens peta de males maneres, eh? Anem a veure una altra tècnica. Com afrontar l'enfadament dels altres? Ara, quan fem cursos d'aquestos, la gent sempre em diu, però és que jo ja ho sóc assertiva, són els altres que no, eh? Jo puc fer les coses bé, però els altres no les fan bé, no? Sí, mos trobarem persones agressives, mos trobarem persones poc raonables, mos trobarem persones que mos volen imposar els seus criteris, i és veritat, eh? Però podem fer dues coses, caure el parany i nosaltres també ser agressius i entrar en una batalla campal, o podem...
com el conte, no?
Fer... Aquí està, com el conte, eh? Seguir la nostra línia, no? Evidentment, si la persona està molt enfadada, té dret a expressar-ho, però el que no té dret és a agredir-me verbal o no verbalment o en conductes abusives o poc respectuoses. Pot expressar l'enfada, estic molt enfadada per això, per això, per allò, però no té que agredir-me ni verbal ni físicament ni abusar, no? Què no hem de fer quan ens trobem amb una persona enfadada? Què cal evitar? Pues ser agressius nosaltres també, contraatacar, no? És dir, ets un egoista i tu una gili no sé què, vale? Tampoc ens hem de mostrar paternalistes o freds, eh? Tipo, pots tranquil·litzar-te? Mira, t'aniria molt bé fer una
respira.
Mica de relaxació.
Respira a fondo i després me parles,
encara
no?
T'enfades, sí, més, eh? Sí. Això encara el fa enfadar més. O irònics, sí, mira que sóc egoista, sí. O justificar-se. Quan mos justifiquem, la liem. És que podria haver fet una altra cosa, però que ens ha que la millor... No, no ens justifiquem perquè l'altre mos buscarà. Més les pessigolles. A vegades posar tercers. Perdona, però ell no pensa que jo sigui una egoista. No prestar atenció. Quan algú està enfadat no li prestem atenció. Encara se mos enfada més. Respondre amb una altra queixa. Tu ets un egoista i tu una no sé què. Contraatacar, no, ja ho hem dit. Treure l'importància al conflicte. Em fas un gramassa. Escolta, si algú per algo és important, si jo li dic que damunt ne fa un gramassa, encara l'estic enfadat més. Perquè si per mi no, però per ell és important, si no, no s'enfadaria. Tingui o no tingui les seves raons. Totes aquestes actituds encara fan enfadar més a l'altra persona. Per tant, què podríem fer quan l'altra persona està enfadat? Hi ha tècniques, no? Com per exemple el que se'n diu la tècnica del disc ratllat, reiterar i repetir, lo del conte que has dit tu, no? Amb un to de veu tranquil i pausat, repetir el nostre punt de vista sense entrar en baralles. Claudicar sense abdicar, què vol dir això? Mostrar dos d'acord amb l'argument de l'altra persona, veure les raons que té, però sense dir, continuant donant la nostra opinió i comprometent-nos a negociar i buscar solucions. Entenc que estiguis molest, entenc que estiguis enfadat, el que hem de fer és que un altre dia, el que hem de fer perquè un altre dia no passi, buscar un punt amb el qual els dos puguem estar bé. Acordar assertivament, admetre els meus errors, però separant-los de la crítica general. A veure, ets un egoista, em dius, és que ets un desastre. Ja no sé el que he fet, ja m'agafa... concretem.
T'assusten, eh?
Clar, què he fet, ja?
Què he fet? No?
Traiem la generalització de dir, a veure, i l'etiqueta, no? Ets un desastre, no? Dis-me, concretem, descriurem què he fet. Doncs pues que he anat a l'habitació i estaven les llums obertes.
Vale. Un altre dia.
I no som de casa bona, que em diuen a mi. Ets de casa bona. És a dir, treure la generalització, concretar la conducta i també preguntar i sol·licitar, no? Així podrem canviar, no? Definir, és a dir, quan me dius que sóc un desastre, a què et refereixes? En quina conducta concreta i específica estàs enfadada amb mi? Perquè, a veure, si sé, a la millor puc fer alguna cosa en concret. Si me dius que sóc un desastre, no sé què canviar, ho he de canviar tot. Demanar temps morts, a vegades quan estem enfadats, quan estem descontrolats, és millor aplaçar la conversa. és millor, doncs, bueno, des de la part adulta dir, ara no és el moment, estem massa nerviosos, diríem coses que no les pensem quan estem bé, què et sembla, que no vol dir deixar-ho estar i ja no en parlem més, no, què et sembla si a la tarda o fent un cafè, quan sigui, ho enfoquem millor, això, eh? I també dirigir-se cap al present, és a dir, retraure i recriminar coses passades no ajuda, no? Perquè si tu t'has deixat les llums, però tu ahir no t'ho vaig dir, però ara t'ho dic, perquè com que tu m'ho has dit, doncs ara t'he dit que ahir te vas deixar la porta del no sé què, ja la liem, eh? Nosaltres ho podem fer bé, però en tot i això hem d'entendre que hi ha persones que la millor no volen canviar d'opinió, no volen entendre-mos, no volen negociar. Doncs a partir d'aquí sóc jo qui puc decidir si me compensa, si val la pena o que estic fent amb una persona que és tan poc raonable. Si
poc assertiva.
No? Puntual, vale, però si és contínuament, és meva la decisió, no? És nostra. I per últim, a veure, a dir no, aprendre a dir no, sense sentir-nos culpables, vale? Quan de vegades
hem dit sí,
quan realment no volíem dir no, quantes vegades ens passa, no? Per compromisos, per sentiment de responsabilitat, perquè no volem quedar malament, i hem acabat acceptant o fent coses que no volem, que no ens apeteixen, compromisos a vegades, o per no ferir els amics. Clar, dir que no ens genera malestar, no? Perquè, bueno, sobretot en situacions que hi ha un vincle emocional, no? I ara com li dic que no? Si està tan emocionada de que fem la festa o que anem a sopar i posem mil excuses, justificacions. També dilatem el temps, a veure si no se'n recorda, a veure si no em veu, a veure si... perquè, de fet, ens costa, no?, assumir la responsabilitat de tindre que dir que no. Per què ens costa tant dir que no? Pues perquè necessitem agradar als altres. Per la urgència a vegades de respondre ràpidament sense reflexionar si ens interessa o no. Diem que sí i després diu, potser hagués tingut que dir que no. Per por perdre oportunitats. Si ara li dic que no, després un altre dia igual ja no m'ho torna a dir. Per la dificultat de renunciar a les coses, ho volem tot a vegades. Perquè no sabem com fer-ho, no ho hem fet mai, no hem dit mai que no i ara ja no sé com fer-ho. Per la por al rebuig i a la reacció de l'altre, que s'enfadi. Per la gratificació de sentir-nos imprescindibles, sentir-nos que ens necessiten. Aquest és el salvador del famós triangle dramàtic,
sí,
necessito que em necessiti. Perquè creiem que és el nostre deure i la nostra responsabilitat, el nivell d'autoexigència és molt alt. Perquè ens hem compromès i després no ens apeteix i ens incomoda canviar d'opinió. Quan canviar d'opinió és un dret que tenim les persones, podem canviar d'opinió. I per la pressió dels altres, que a vegades volen una resposta immediata i...
A la CIA, eh?
És més fàcil, no sabem dir que no. Anem a veure, per acabar, com podem aprendre a dir que no?
Com ho fem això, Rosa? Que és molt difícil.
Parar i respirar, vale? Fons, i donar-nos temps per decidir, és veritat, i per respirar me'n fotem, però és veritat,
és
en comptes
important.
De parar l'impuls de sí, no?
Sí.
Para, respira, decideix si t'apeteix o no, oblidant-nos de si és correcte, toca o no toca, m'apeteix o no m'apeteix. Demanar temps a l'altra persona per pensar-ho, parar l'impuls, vale? Aplaçar la decisió si no ho tenim clar, no comprometre'ns a coses que després no voldrem fer però ja no sabem com canviar-les. Per tant, guanyar una mica de temps. Parar, pensar i dir, mira, no et contesto ara, donem un temps i et diré algo. Què més? Dir no ho sé. És millor dir que no ho tenim clar que comprometem-nos i després, també podem tenir un dret de dir no ho sé ara. Ja
deixa'm
diré.
Que respongui demà.
Clar, parar, l'impuls, perquè a vegades m'ho surt l'automàtic. L'automàtic és que sempre, si sempre han dit que sí, sí.
Ah, sí.
I després... Sí. Que he dit, Rectificar, responsabilitzant-nos de les nostres decisions, però entendre que podem canviar d'opinió. Vale? És que, tu me vas dir que sí i ara me dius que no. No volem sentir-nos-ho i llavors acabem fent-ho. Tenim dret a dir, sí, te vaig dir que sí, però per les raons que sigui, ara ve que millor que no, o un altre dia o en un altre moment, Demanar als altres persones que s'organitzin i explicar que no podem comptar sempre amb nosaltres quan els hi vingui de gust. Tots tenim plans i vida. No puc deixar-me-ho tot per atendre les teves necessitats quan tu vulguis i com vulguis. I si ho vols així és que potser m'estàs manipulant. No em vols a mi, vols lo bé que et vaig. Per tant, he dit, jo, si puc, no tinc cap problema, però el que no pot ser és que en qualsevol moment que a tu et vingui bé, m'haguis d'atabalar a mi perquè m'ho he de deixar tot per córrer a atendre les teves necessitats. Establir prioritats, equilibrar necessitats, ajudar els altres no ens ha de portar problemes a nosaltres. A veure, si tu me demanes un favor raonable i jo te'l puc fer, te'l faré, però el que no pot ser és que per córrer a ajudar-te tu jo tingui problemes amb mi després. Perquè llavors me ressentiré, eh? Establir prioritats, buscar un punt mig, negociar, proposar alternatives. T'ajudo, però no ara. Si vols demà a les 12 estic lliure. Ara, que demà no em deixaré el meu.
Sí, sí.
Ser honestos, clars, amables. Dir-ho sense entrar en justificacions, perquè dius, deixa'm el cotxe, tu me dius, deixa'm el cotxe. No, no, que no tinc al taller i no sé què. Ah, doncs, pues, quan te'l porten al taller demà? Ah, doncs pues deixa'm el demà a la tarda. No, si jo no et vull deixar el cotxe, perquè no deixo
no
el cotxe ningú.
No te'l deixo ni avui ni demà.
Clar, que he de saber dir, mira, jo te deixo moltes coses, però el cotxe... Si no m'estimes o no vols saber res de mi perquè no et deixo el cotxe, m'estimaves molt?
No massa, em sembla.
Vale? Per tant, si penso, poso justificacions, m'aniran enganxant. Si realment no el vols deixar, no comences a posar excuses, dis que no, perquè és més fàcil. Honestos, en amabilitat, clars. I recordar que quan comencem a dir no, és més fàcil que també acceptem que ens diguin que no.
A nosaltres també. Vale,
perquè moltes vegades no diem naltres que no, i quan algú que ens diu que no, bueno, llavors ja ressentiments.
Jo sempre dic que sí.
Vale? I recordar que quan no hem dit mai que no, l'entorn tampoc ens ho posarà fàcil, perquè ja els hi anàvem bé. Vale? Per tant, no espereu que ens facin la ola, sinó tot el contrari. Una frase que m'agrada molt, per acabar, diu, sí i no, perquè també una altra tècnica saber dir que sí, perquè hi ha persones que ja es tanquen sempre per banda el no, i això també els porta problemes, que seria més l'agressiu.
Sí.
El que no sap dir que no és el passiu, i el que no diu mai que sí seria l'agressiu. Sí. No? Per tant, diu, sí i no són paraules cortes però fuertes. La majoria de nuestros problemas son por decir sí demasiado rápido y no demasiado tarde. Vale?
Doncs ens quedem amb aquesta frase, Rosa.
Hem de dir sí o no amb el nostre temps, des del que nosaltres volem fer, tenint-nos en compte a nosaltres i als altres, i a partir d'aquí prendre les nostres decisions.
Doncs fins aquí aquest penúltim programa de temporada, ens veiem d'aquí 2 setmanes, on farem un resum de totes aquestes teories i autors que hem conegut aquest any. Molt interessants, eh, Rosa? Moltíssimes
sí,
gràcies.
Sí, que farem una miqueta el millor de cadascú, i sempre va bé repassar-ho.
I tant, que sí, com a final de curs, és el que toca.
Sí, repassar.
Gràcies, Rosa, fins d'aquí 2 setmanes.
Adéu.
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM. Cadena Ser Catalunya.